Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 3:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 3:15 de la nit, a Ràdio Estel.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Un espai de ràdio tranquil i amb idees que conviden a noves reflexions. Amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri. És Missatge en una ampolla, l'espai de David Xiscar i Miquel Albert Soler. Minuts després de la mitjanit entre diumenge i dilluns, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla, els diumenges a la mitjanit, a Ràdio Estel.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
Ràdio Estel, Cerdanya, 104.4.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts una setmana més a Església d'Urgell, el programa que els ofereix informació religiosa cristiana de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per acompanyar-nos. Un plaer per a nosaltres ser novament amb vostès. Començarem el programa, com sempre, amb el recull de notícies més rellevants de la setmana. Avui hem preparat una entrevista amb la Maria Carme Ribes, coordinadora del moviment Vida Creixent, amb motiu de la celebració aquest divendres de la festa de llurs patrons, Sant Simeó i Santa Anna, la Candelera. A la secció Preguntes que ens fem sobre mossèn Jaume Vila, delegat diocesà per a la vida consagrada, ens en respondrà la d'aquest diumenge. Clourem amb unes breus dades d'agenda. L'Àlex Alsina és a la taula de control. Maria Marín, qui els parla, dirigeix i presenta Església d'Urgell. Som-hi, doncs. En molts i diferents indrets de la nostra diòcesi es va celebrar amb devoció la festa de Sant Sebastià, a molts llocs amb la participació de les germandats vinculades al sant. En alguns casos van celebrar el mateix dia de la festa del sant, el 20 de gener, o el vespre abans, l'assemblea anual de la germandat. En d'altres, van ajudar a organitzar l'escudella, que després es comparteix amb tot el poble. En alguns indrets es van fer aplecs i celebracions en les capelles dedicades al sant, com a Sort, a Viella o a Pons, on els veïns s'hi desplacen en un pelegrinatge. A la Seu d'Urgell, la festa del patró se celebrà amb la missa solemne a la catedral de Santa Maria, el mateix dia 20, festiu a la ciutat, per cert. La missa, que fou oficiada pel rector mossèn Ignasi Navarri, també ven ahir els panets. Després es va fer una ballada de sardanes i es va compartir coca i vidols. El vespre abans es va fer el pregó de Sant Sebastià a càrrec de la historiadora Carme Xammar, que va parlar del bandolerisme a la comarca de l'Alt Urgell. Durant els dies 19 al 21 passats, va tenir lloc a Madrid, a la Casa de l'Anunciació, el 37è encontre de rectors i formadors dels seminaris menors d'Espanya, amb l'acompanyament del nostre arquebisbe Joan Enric Vives, president de la Comissió de Seminaris i Universitats de la Conferència Episcopal Espanyola, i del bisbe d'Ourense, Monsenyor Leonardo Lemos, vocal de seminaris menors dins la Comissió Episcopal. Van tractar la temàtica entorn de reconèixer i acompanyar la crida. En diverses ponències i l'ajuda del bisbe auxiliar de Barcelona, Monsenyor Antoni Vadell, i del delegat de Joventut i Catequesi de Mallorca, Jaume Martorell, així com una ponència sobre la resposta espanyola a l'enquesta de preparació del proper sínode de bisbes sobre els joves, la fe i el discerniment vocacional, a càrrec del director del secretariat de la comissió, don Sergio Requena. Amb la presència de més de 40 seminaris menors i uns 70 inscrits, van ser un moment molt bo de comunió en aquest servei formatiu, educatiu i de desvetllament i cura de les llavors vocacionals en adolescents i joves que porten a terme els seminaris menors, siguin amb internats, comunitats vocacionals o seminari menor en família. També el dissabte dia 20 es reuniren a la Casa de la Immaculada de Tartera, Prats de Cerdanya, de les religioses carmelites de Sant Josep, membres del grup de focolars de Puigcerdà i la Seu d'Urgell, per dur a terme tota una jornada de recés. Acompanyats per la focolarina Amparo Gómez i per mossèn Cinto Busquet, prevera focolaria Calella, aprofundiren sobre la figura de Maria en la vida espiritual, tot compartint un enriquidor col·loqui sobre la relació de cadascú amb la Mare de Déu. La residència de les germanes carmelites de Sant Josep i el marc del recés propiciaren una participació en la celebració eucarística conscient i profunda, segons compartiren tots a l'acabament del dia. Els participants s'acomiadaren amb el desig de repetir aviat aquesta experiència i de ser cadascú, com deia Chiara Lubick, una altra Maria. Les 53 jornades Castelldaura, que es van portar a terme dimarts i dimecres passats a Castelldaura, Premià de Dalt, sota el títol Joves, Fe, Vocació, van mostrar, a través dels testimonis de joves responsables d'iniciatives pastorals recents i reflexions teològiques, com els joves volen ideals grans i que en l'acompanyament convé comprendre, educar i testimonial. El nostre arquebisbe Joan Enric Vives va parlar de l'acompanyament als joves en la ponència que va realitzar el dimecres 24 amb el títol Vocacions a sacerdoci, condicions, formació i acompanyament. Monsenyor Vives va destacar que per animar els joves cal comprendre, educar i testimoniar. També va remarcar que la formació ha de ser permanent i personalitzada. S'ha d'adaptar a les etapes de cadascú. També s'hi van tractar algunes noves iniciatives pastorals amb la joventut. Hi hagué una taula rodona on intervingueren la responsable dels grups Alfa, Teresa Valero, el rector de la parròquia de Betlem, mossèn Joan Costa, el delegat diocesà de joventut de Barcelona, mossèn Bruno Vérchez, i va estar moderada aquesta taula per Ignasi Miranda, de Ràdio Estel. El professor universitari Juan Luis Lorda va exposar que l'acompanyament espiritual no és una teoria, sinó un art, quelcom artesanal. En aquest sentit, va apuntar que la gent necessita recolzament i aquesta ajuda s'agraeix molt. El que acompanya ho ha de fer de manera desinteressada, perquè, digué, cal seguir el Senyor, no que et segueixin a tu. I moment ja per l'entrevista que fem cada setmana a Església d'Urgell. Recordem doncs que aquest divendres, dia 2, és la festa de la presentació de Jesús al temple, popularment coneguda com la Candelera, alhora que celebració dels patrons Sant Simeó i Santa Anna del moviment Vida Creixent. Amb aquest motiu anem a conèixer més de prop què és aquest moviment i com celebra aquesta festa. En parlem amb la Maria Carme Ribas, coordinadora diocesana de Vida Creixent al nostre bisbat. Aquí saludem. Bona nit.
Bona nit.
Què tal?
Molt bé, de moment, gràcies.
Contents de tenir-la aquí entre nosaltres i per conèixer un moviment que moltíssima gent que ens escolta ja coneix perquè es present a les parròquies, però sempre ens recorda amb alguna avinentesa, com és ara doncs, la celebració de la festa dels seus patrons, com dèiem abans, doncs, que puguem atensar-nos més a prop a què és aquest moviment. Per això que jo li demanaria que abans que res ens presenti el moviment Vida Creixent, Maria Carme.
Molt bé, molt de gust. Doncs Vida Creixent és un moviment de laics cristians que es va formar... ens anem als anys 52, va ser el principi d'uns jubilats que necessitaven tenir alguna cosa més molt espiritual i van començar a moure's per fer un grup. Als 62, 10 anys després, ho van proposar i en el moment en què el Vaticà II estava en tràmit, van declarar que aquest moviment existiria. El nom va començar a ser Vi Montant perquè era als alrededors de París que es va formar, d'acord? Uh-huh. Anys després, molts anys després, el 90 i algo, un senyor català, el senyor Vinyes, de Catalunya, de Barcelona, va estar en una reunió a Toulouse, una concentració, en el que va conèixer què era aquest moviment tan important i que es coneixia internacionalment en 52 països. Quan dic 52 països és perquè ja inclueixo Catalunya. Catalunya i Balears, Andorra encara no havia arribat. Però un bon dia el senyor Carles Dalmau, d'aquí de la Seu, juntament amb el rector d'Oliana, van començar a parlar de què era aquest moviment que sortia tant a Catalunya Cristiana. Es van il·lusionar, van fer un viatge, van anar a Barcelona, van fer comentaris i es va fer aquest moviment també al nostre bisbat. Altres bisbats ja havien començat, quedaven alguns una mica reduïts, com per exemple Vic Poder dels darrers. En fi, que nosaltres a Urgell ja teníem Vida Creixent.
Estaríem parlant sobre quin any, aproximadament,
sí.
90, però...
El 93, us puc dir...
93.
Que el 93 va ser quan el nostre bisbe Joan Martí... El dia precisament de la Candelera, per això crec que és important recordar-ho, dia es va donar a conèixer aquest moviment al nostre bisbat. Uh-huh. A partir d'aquí van començar ja petites reunions. La primera reunió va ser a la residència de la Sagrada Família d'aquí de la Seu. Després d'aquesta reunió es va començar ja a moure's tot. Andorra també van començar a conèixer-ho, Sant Julià, Andorra, la Vella, Escaldes... I tots els grups es van anar formant Artesa de Segre, Bellvís, a tot arreu que nosaltres podem estar tan a propet d'aquí, Organya, Oliana, a Balaguer, durant cert temps, així a poc es va començar a fer els grups diferents. En aquest moment som ja 15 grups en marxa. Què més us puc dir?
Ja, per exemple, digui.
No, perdó.
Quants membres podríem parlar, per exemple, quants homes, aproximadament, per fer una mica orientativament en aquests 15 grups que hi ha al nostre bisbat?
Aviam, si jo dic un número concret, potser m'equivocaria.
Aproximadament, per tenir...
Penseu que, com a mínim, en cada grup són unes 15-20 persones, tret de la Seu, que són molt més, que són 30. Si sumem aquests 30 de la Seu més 15 de cada dels altres 14 grups, aquí tenim un número aproximat.
Interessant, eh?
Ja també he de dir que realment on hi ha més són les senyores.
Sí, no?
Homes molt poquets. Per què? Perquè tenen vergonya? No.
Perquè
tenen
vostè?
Altres coses.
La seva experiència... Per cert, quants anys porta vostè com a... no com a coordinadora, sinó com a membre del moviment?
No, com a membre des del 2003. Com a coordinadora des del 2008.
Uh-huh. Molt bé. Digui, doncs, que...
Doncs que els homes, a menys de que siguin una persona molt... que ajudi molt a l'Església, que hi participi moltíssim, els hi costa una mica de venir, diuen les senyores. Les dones, per sort, sabem estar allà on sembla que tenim més espiritualitat, som més ajudem més a l'Església, som més comunitàries, diguem... I aquesta és la cosa bona, que les dones tirem endavant.
I, per exemple, en una trobada de vida creixent, què és el que acostumen a fer? Una cosa espiritual, és a dir, una reunió en el que aprofundeixen un tema de la vida espiritual, o una conversa sobre la vida cultural? Què hi fan?
Mireu, us comentaré, a veure, tres coses. Hi ha els grups, on treballem un petit llibre, un temari que cada any se'ns facilita des de Barcelona. Aquest any tenim Primavera en la tardor de la vida. És un llibret, un temari. Cada temari de cada any té 10 temes. En aquests temes els anem treballant cada mes, normalment és mensualment. Sempre pot haver un grup que els sigui més fàcil fer dues vegades al mes. Són molt pocs. Normalment és un cop al mes. Es treballen aquests treballs, aquests temes, d'una manera, doncs, a veure, diguem-ne, molt fàcil. Hi ha una animadora, sigui la coordinadora servidora o una altra animadora, a cada grup, que és la que fa les preguntes, explica, fa l'explicació, després fa que la gent comentin, que parlin, que diguin el que troben de cada tema. Val? Tenim una pregària al principi i una altra pregària i reflexions al finalitzar el tema. També tenim un himne, i aquest himne el cantem sempre, sempre. Cada vegada quan se finalitza el grup es canta l'himne. De manera que totes les que estem al grup sortim, com n'hi diria jo, posa molta felicitat.
I això vostè ho percep en els grups, que la gent surt contenta...
Sí. Sí, sí. Sempre hi ha molt bo, molt bon. A veure, ja en el moment en què entren a la reunió, ja venen amb la il·lusió de que el tema que han estat preparant-se, perquè això és el bo, que el tema es prepari a casa, no? Perquè és la manera de poder dialogar i reflexionar-lo. Doncs ja entren contentes. No hi ha ningú que vingui a dir em fa mal el braç, em fa mal el genoll. No, s'oblida. Tots els dolors es deixen a casa, per sort. Perdó, comentava de que és això, el que tenim, el treball de grup, la reunió interdiocesana, reunions, o sigui, millor dit, trobades diocesanes. Aquestes trobades diocesanes es fan anualment, cada any en un lloc diferent. Aquest any puc informar que ja ho tenim.
Ah, sí? Doncs digui'ns-ho. Ja primícies,
ho tenim molt, molt preparat.
Clar, com tots els moviments, sempre hi ha trobades diocesanes i interdiocesanes.
Exactament.
Molt bé, digui'ns-ho.
Doncs la trobada diocesana, per tots els nostres oients, que sàpiguen ja, que el dia 6 de març serà al Sant Crist de Balaguer. Qui no li agrada anar a veure el Sant Crist? Així. Després vindrà la trobada interdiocesana el mes de maig. El dia no el tenim encara massa clar, serà 8 o 9 de maig, per tant, encara tenim molt de temps per confirmar-ho. Serà a Montserrat. Se'm anava a escapar a Meritxell, perdoneu, perquè les verges, les que portem al cor, sí. Meritxell, Montserrat...
Clar.
Doncs és això. Sí que prego, ja, que les persones que ja saben ara de que hi haurà aquesta trobada diocesana a Balaguer, que a partir ja del dia de la Candelera comencin a fer les inscripcions, sisplau.
Clar.
No tingueu peresa, ja, perquè el dia 24 tancarem les inscripcions. S'ha entès? Bé?
El dia 24 de...
El 24 de febrer.
Febrer, molt bé.
Tancades les inscripcions.
Sí, sí.
Sabem que sempre es pot allargar perquè fins al dia 6 hi haurà dies... Però només seran els casos en què algú s'hagi despistat, algú vulgui portar una amiga i no l'ha inscrit, casos així.
Sí, nosaltres també agrairem que quan tinguin el programa intern d'aquesta trobada el dia 6, que ens ho puguin passar i nosaltres també ho donarem als nostres oients, oi que sí?
De seguida ho tindreu.
De seguida que ho tindrem. Molt bé, i què el volia dir? Sobre a partir de quina edat una persona pot formar part d'aquest moviment?
Perfecte, no hi ha edat. A partir de que una persona està jubilada... prejubilada, pot entrar-hi. Sigui casada, separada, millor que no hi hagi en aquests casos, viudos i viudes, que és el que més hi ha.
Està bé. I si vostè hagués de dir, abans ha dit que quan cantava l'himne els hi marxaven amb molta felicitat, però què és el que més ressaltaria vostè, doncs, de les trobades? O sigui, que la gent ve contenta, té desig de tornar-hi? O
com... Doncs sí, perquè el motiu principal és l'amistat. Nosaltres tenim un lema o tres puntals, que és l'amistat, l'apostolat i l'espiritualitat. I aquestes tres coses en formen una sola. Jo crec que és això el que deia de la felicitat, l'alegria de l'amistat, del retrobament. Clar. Cada vegada que ens trobem és com una nova història.
Molt bé, doncs vol dir-nos alguna cosa més que potser no hagin contemplat en aquesta conversa, en aquesta entrevista? O
doncs,
pràcticament seria tot. No?
Soc molt xerraire i de vegades
no, però molt
en aquest moment poder...
Això ho ha explicat molt bé, gràcies. Sí.
Gràcies a vostès per haver-me convidat. Doncs... I gràcies als oients que han tingut la paciència d'escoltar-me.
Sí, no. Els oients estan molt contents perquè tot el que sigui a través del nostre programa donar a conèixer la realitat diocesana, informació de la nostra diòcesi, tot el que fa referència a tema religiós, informació religiosa cristiana, doncs la gent està contenta de rebre, perquè van coneixent tota una realitat que hi ha en aquesta diòcesi, però també en els altres. I nosaltres, per part nostra, doncs volem oferir als oients, a través d'Església d'Urgell, en nom d'aquest programa, aquestes informacions. I ja avui hem pogut conèixer més a fons, amb més interès, lògicament, doncs, aquest moviment Vida Creixent, i també doncs, hem tingut la primícia de la data de la trobada diocesana i possiblement també les dates de la interdiocesana, que serà Montserrat,
doncs sí.
Això sí.
Sí, sí, ja se m'ha escapat, és veritat.
No, molt bé, molt bé. Doncs Maria Carme Ribas, coordinadora diocesana del moviment Vida Creixent del nostre bisbat d'Urgell, moltíssimes gràcies.
Gràcies a
vostès. I que vagi molt bé, molts èxits, que sigui tot per la glòria de Déu, lògicament. Gràcies.
Moltes gràcies, bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Moment ja al programa Església d'Urgell per a la secció Preguntes que ens fem sobre, que és una catequesi o instrucció sobre aspectes de la vida litúrgica de l'Església i de la vida cristiana en general. I amb l'avinentesa de que el proper divendres, dia 2, és la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, volíem demanar la diferència entre què és una religiosa i què és una monja, perquè sempre diem monja, aquesta és monja, aquesta és monja. Bé, doncs volíem saber la diferència que hi ha i la demanem al delegat per a la vida consagrada de la nostra diòcesi, mossèn Jaume Vila, a qui saludem. Bona nit.
Bona nit, Maria.
Expliqui'ns això, perquè per què diem a totes les religioses, a les monges, diem sempre monja?
No ho sé, però com dius tu, és un costum molt extesa.
Sí, sí.
Abans del Còdex de Dret Canònic del 83, hi havia una distinció molt precisa del que era una monja, del que era una religiosa. Les monges, doncs, es dedicaven habitualment a la vida contemplativa. I llavors feien, també habitualment, hi pot haver alguna excepció, vots solemnes. Que els vots solemnes, si realitzava un acte contrari a un d'aquests vots, sense les llicències pertinents, es considerava nul. Per exemple, una monja de clausura o de vida contemplativa, si s'hagués casat sense llicències de la Santa Seu, el seu matrimoni hagués estat il·lícit e invàlid. En canvi, una religiosa, no de vots solemnes, si hagués contret matrimoni, doncs aquest matrimoni hagués estat il·lícit però vàlid. Aquesta potser era la distinció més precisa del còdex del 17, de l'any 1917. amb el Vaticà II la legislació canvia, els vots religiosos són considerats perpetus, també si hi ha ordes que volen seguir amb els vots solemnes ho poden fer, perquè el Còdex del 83 així ho reconeix, però sigui solemne, sigui perpetu, a partir del Còdex del 83, un matrimoni d'un religiós de vots solemnes o d'una religiosa, sense la llicència corresponent de la Santa Seu, és il·lícit e invàlid, o invàlid. Per tant, aquí està el fonament potser més, que es veu de manera més precisa a partir del Concili Vaticà II. Normalment les monges de vida contemplativa continuen amb el qualificatiu de monges i les de vida activa amb el qualificatiu de religiosos o religioses. Però la validesa i la licitud a partir del Vaticà II doncs, han canviat notablement.
Aleshores, què ho fa que la gent doncs, sempre tendeix a dir monges? A totes, les religioses incloses.
No t'he d'estranyar perquè és el que han viscut durant molts clar. Anys. I ara et diré una altra cosa, que potser no hi has caigut, però encara és més greu que això. Quan dels instituts seculars, la gent de carrer, molta, en diuen monges segles. No ho sentit mai, això?
Sí.
Doncs, monges no són segles.
Ja, ja.
Són religiosos. No tenim la formació
clar.
Adequada i pertinent.
Ja, ja. Per tant, les monges, diríem, parlant d'una manera estricta, són les que fan vida contemplativa, bàsicament, no?
Bàsicament, vida contemplativa.
I les religioses són les que fan vida activa.
Vida activa.
Correcte. Molt bé, doncs vol dir alguna cosa més? I si no, ja ho podem deixar aquí. Doncs li agraïm moltíssim, mossèn Jaume Vila, delegat per a la vida consagrada de la nostra diòcesi, que ens hagi fet aquest aclariment, que, per altra banda, doncs, també s'escau en el context d'aquesta Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que celebrem el proper divendres. Moltíssimes gràcies, bona nit i fins la propera.
Bona nit, Maria.
Farem ja doncs, les breus dades d'agenda que tenim per a vostès. Aquest dimarts, dia 30, al casal parroquial de la Seu d'Urgell a les 7 de la tarda, reunió de l'equip de pastoral de la salut per a reflexionar sobre el tema de l'any, acompanyar la família en la malaltia. Aquest dimecres, dia 31, al casal parroquial de la Seu d'Urgell a les 7 de la tarda, reunió de la delegació de Mans Unides de la parròquia de Sanot. El proper divendres, dia 2 de febrer, festa de la presentació de Jesús al Temple, a la Candelera, a les 11 del matí, solemne missa a la catedral de Santa Maria, a la Seu d'Urgell, amb la benedicció de les candeles. Cantarà la coral de la gent gran. Com els hem ofert a l'entrevista, aquest dia el moviment Vida Creixent celebra la seva festa. També els treballadors del Ram de la Llum celebren la seva festa patronal. Dissabte vinent, dia 3, se celebra la festa de Sant Blai, bisbe i metge de Sebaste, a l'Àsia Menor. Al final de cada Eucaristia, a la Seu d'Urgell es farà la benedicció dels fruits. L'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, de la parròquia de Sanot de la Seu d'Urgell, com cada any, organitza la novena a la Mare de Déu de Lourdes i s'inicia el proper dissabte, dia 3, a 3:15 del matí a l'Església de la Missió i a 8:15 del vespre a l'església de Santa Magdalena. Fins aquí, amics, amigues, el programa Església d'Urgell d'aquest diumenge. Els esperem diumenge vinent, si ho desitgen. Que tinguin una bona setmana. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.